Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens centrem en les emocions i com podem gestionar-les. I per fer-ho ens acompanya la Sofia Vila. Molt bon dia, Sofia.
Molt bon dia.
La Sofia és psicòloga clínica i de l'educació, directora de la Fundació Job, dedicada a l'orientació i al benestar emocional dins de les escoles. I també estem amb en David Codina. Molt bon dia, David.
Molt bon dia.
En David és conferenciant especialitzat en acompanyament a adolescents i mestre de secundària i batxillerat de Maristes Valldemia de Mataró.
Això mateix.
A veure, ens centrem en les emocions d'infants i adolescents, però això de les emocions no s'acaba mai, no? O sigui que quan som grans també hem de saber gestionar-les.
Totalment. O sigui, això, com tu dius, forma part de l'ésser humà, no? És una de les dimensions de l'home i de la dona i, per tant, forma part de nosaltres mateixos.
Tot i així, per aquestes generacions que vàrem néixer al segle passat, potser és una mica més complicat perquè no ens varen ensenyar, en general, des de petits, a com fer-ho, això de gestionar les nostres emocions. Potser, fins i tot, ens costa identificar-les.
Bé, jo crec que has dit una coseta molt interessant, sobretot pels pares, les mares, no?, que hem tingut, fins i tot nosaltres mateixos. Sempre diem a vegades, no?, quantes vegades hem vist plorar el nostre pare, no? Mm. I com això ens ha impactat, no?, en el nostre ser, en el nostre fer, perquè, clar, semblava, no?, podia semblar que si els homes, no?, ploressin o s'emocionessin, eren més febles, no?, i moltes vegades hem associat això, no?, a expressar les emocions a una feblesa que a l'hora de la veritat potser seria tot el contrari.
Exacte. Si els adults tenen traça gestionant les seves pròpies emocions, serà més fàcil acompanyar un adult, professor, acompanyar l'alumnat, adults, pares, mares, acompanyar els seus fills?
Jo considero que aquesta és la clau. És a dir, els adults hem d'estar col·locats, hem d'estar centrats, podem tenir els nostres altibaixos, evidentment, perquè saber gestionar les emocions no vol dir que siguem perfectes emocionalment parlant, sinó precisament poder-les detectar, poder-les compartir, poder-les fer explícit, perquè d'aquesta manera els nostres fills, filles, alumnes també segueixen aquest referent i també s'emmirallen en la interpretació i la identificació d'aquestes emocions. No?
En qualsevol cas, Sofia, això no és una cosa de quatre dies, no és que ho aprenguis de petit i ja està, sinó que és llarg recorregut per tota la vida.
Per tota la vida, sí. Jo crec que és molt interessant veure com deia el David, no? O sigui, si nosaltres ens treballem, podem acompanyar molt millor els nostres infants i joves, i el que es tracta és d'això, no? D'anar compartint, d'anar gestionant conjuntament el món de les emocions.
Si sortíssim al carrer i preguntéssim a la gent que ens digués algunes emocions, segurament hi ha algunes que repetirien, no? L'alegria, la tristesa, la por, la ràbia... Se sap quantes emocions hi ha?
Mira, nosaltres treballem a les escoles, a la part d'infància, tot el que és primària, amb una flor de les emocions que li diem, i hi ha aquestes 6 primeres, però es diu que hi ha 27. Jo igualment aquí m'agradaria dir-vos que jo penso que és un ventall molt més ampli, o sigui, hi ha tants matisos...
Més de 27? Bueno, és que 27 perquè... em sembla una barbaritat.
Bueno, jo el que penso és que hi ha els matisos de cada persona, no? Clar. Jo, per exemple, hi ha una anècdota que és molt interessant que vaig viure amb un nano que quan el vaig conèixer em va dir jo solament utilitzo 2 emocions, no? L'hostilitat i la ràbia, em va dir. I vaig dir, ostres, com és això, no? Bueno, i vam començar a treballar perquè realment era cert, era un nano que solament es comunicava des d'aquest aspecte per una sèrie de qüestions. A poc a poc vam anar treballant i ell va poder afegir pues, l'alegria, la felicitat, l'amor. I què va passar? No? Que al final ell mateix va dir, ostres, m'he adonat que hi ha moltes més coses que del que jo em pensava. No? Llavors jo penso que també hi ha aquest punt, no? Els matisos que cadascú li pot donar.
I quina utilitat té conèixer aquestes emocions? Com nosaltres ens sentim, vaja, perquè potser hi ha algú que et diu, no, jo 27 no, però no sé, no les he comptat mai. Clar, 27.
Mira, vols que et digui una cosa?
Digues.
Hi ha un llibre que es diu Univers d'emocions, crec que és del Rafael Vizquerra, que parla de gairebé 500 emocions. I és molt bonic veure'l perquè és això, no? L'impacte és, home, no, 500 emocions, a veure, comencem a fer la llista i no hi arribem, no? Però les estructura a partir de les 5 primàries, 6 primàries, n'estructura totes les que generen a nivell de constel·lació, no? I es parla de l'univers d'emocions perquè relaciona al detall les emocions que podem sentir. Clar, quan més definim quina és l'emoció que sentim en un moment, més ens podrem entendre nosaltres mateixos i, per tant, més podrem actuar d'acord en la coherència d'aquesta emoció pròpiament, no?
Clar, és fantàstic si nosaltres coneixem el nostre ventall d'emocions, que suposo que també van variant, van canviant perquè nosaltres anem evolucionant, però també deu ser important que qui tens a l'altra banda, les persones amb les que et relaciones, també coneguin el seu ventall, perquè si no potser és una mica frustrant quan esperes la reacció i és que no t'arriba.
Sí. Sí, totalment, no? O sigui, realment aquí lo important és que tots aprenguem a saber gestionar tot aquest emocional. De fet, el món emocional ve del nostre cervell límbic, que allà és on nosaltres vam desenvolupar en l'evolució humana tota aquesta part que ens ajuda a gestionar la vida. És una de les parts que ens ajuda a gestionar la vida. Aleshores, quan nosaltres parlem amb una altra persona, evidentment, el que ens transmet emocionalment, si ell ho sap gestionar i nosaltres també, flueix tot més des d'un estadi molt més positiu, no? Podríem dir.
I què és el més bàsic que nosaltres hauríem de saber de les emocions?
Mira, jo crec que per acompanyar a infants i adolescents, joves, a la gent en general, les emocions, el que cal ser molt conscient és de validar-les d'entrada. O sigui, acceptar-les, no jutjar-les.
O sigui, validar el que l'altre està sentint.
Ah, això mateix. No, perquè no està bé o està malament sentir una cosa o una altra. Se sent, no? I llavors, d'aquest sentiment, des d'aquesta emoció, des del moment en què es valida, s'accepta, es tolera, llavors es pot acompanyar a doncs, actuar d'una manera conseqüent o conscient d'acord amb l'emoció sentida. Moltes vegades abans parlàvem, no, del passat, no, d'aquestes generacions que venim des d'una educació o menys educació a nivell emocional i correm ràpidament, mentalment, correm a jutjar l'altre. No? Quan hi ha una cosa que ha passat i l'infant, el jove, qui sigui, reacciona d'una manera concreta, és jutjar, no? Demana perdó, no, ràpidament, no? Sempre ens surt, no? Sobretot amb els petits. No, per què ho has fet això? No? Pues demana perdó. Bueno, un moment, demana perdó. Què vol dir demanar perdó, no? En quin lloc ens situa, també, no? Per tant, primer validar què ha passat, per què sents això, entendre, sents això d'aquesta manera, probablement és que ho estàs vivint d'aquí. És així, i ajudar a identificar i a partir d'aquí a buscar respostes adaptatives a aquesta emoció.
Això implica tenir temps. Molt. Ara estic imaginant sortint al matí per la porta corrents i ara de cop que està passant una cosa, tenir aquest temps per validar. Si ens fa la sensació que en aquell moment no tenim temps, com ho fem? Perquè això en diferit funciona?
Difícilment, perquè l'emoció és intensa en el moment, no? Llavors, jo aquí sempre poso un exemple també que potser molt teòric, no? I a vegades és com molt utòpic, però mira, quan el nostre cos ens diu físicament que estem malament, que estem a 39, estem a 40 graus, tenim clar que hem d'aturar. Tinguem feina, tinguem estudis, tinguem examen i ens hem de quedar a casa, ens hem de cuidar. No? Clar, quan emocionalment el nostre cos està expressant també alguna cosa, hauríem de tenir l'espai o generar l'espai per fer el mateix. No? I permetre'ns el fet de prioritzar això, perquè és que sabem que si emocionalment sortim per la porta, desequilibrats, això tindrà un impacte. Siguin nosaltres com adults, siguin els infants o siguin els adolescents. Llavors cal generar aquest espai.
D'això que ha dit en David, a mi m'ha sobtat un comentari que a mi em sembla que no fa tant que sentim, que és que totes les emocions són bones, no?
Bueno, perquè evidentment l'interessant és veure que el ser humà, per mig de les emocions, s'està desenvolupant i també, d'alguna manera, o sigui, les que ens diem dolentes no ho són pas, perquè també ens protegeixen, també ens fan evolucionar, d'alguna manera. No, jo crec que l'important és saber-les viure de forma coherent i saber també demanar què necessito jo. Quan el David abans comentava saber-les validar, per mi, estic totalment d'acord amb el David, no? Després ve aquesta part, no? Saber expressar, o si més no, a l'altra persona saber preguntar què necessites, no? Davant d'aquesta emoció, què necessites, no? I aleshores és aquest treball, no? L'interessant.
És així, sí, sí. Tant.
Per on hauríem de començar? Les famílies que ara ens estiguin escoltant i diguin, va, nosaltres volem fer bé això de gestionar les emocions, les nostres, les dels fills.
Per mi hi ha una cosa molt important que està passant i us volia comentar, no? La generació actual de pares, jo diria que és la generació de pares que s'ha documentat més, que ha buscat més informació, que estan preocupadíssims, no?, de fer-ho bé i com fer-ho. Però també sabem que tanta documentació i tanta informació a vegades no és la solució, no?, sinó que el tema és saber-ho viure i saber-ho portar. Aleshores, per mi, quan abans parlàvem del passat, no?, de les altres generacions, abans teníem uns espais de diàleg molt més fàcils que ara. I jo penso que potser no parlàvem tant tècnicament de les emocions i del món emocional, però en canvi les teníem que viure d'alguna manera amb els altres, no? Una cosa que a nosaltres ens passa a la Fundació, quan anem a les escoles i fem tot el programa primària, una cosa que jo em pregunto és, ho estem fent bé? Perquè resulta que els nanos et parlen del món emocional teòricament, a vegades. Mm-hmm. I dius, no es tractava d'això, es tractava que ells poguessin expressar-se bé, no? Aleshores, aquí algú també estem fent malament, no?
Vols dir que s'han de generar més espais?
Per mi, sí.
Em feia la sensació que deies, bé, abans potser no dominaves tant la matèria com a adult, sí, però sí que estaves més temps a casa, més temps compartint espai,
exacte,
sense molta distracció, estant.
Sí,
sí, estant. I sorgien, a vegades, converses, sí, o els silencis et deien moltes coses, també.
Totalment. I per mi això és el que tindríem que poder recuperar. I quan nosaltres anem a les escoles en parlem d'això, no? Deixeu que hi hagi aquests espais, que puguin fluir els sentiments que ells tenen, no?, i que ho puguin expressar. Perquè quan un nen et ve i tu li dius, no sé, per exemple, amb els més petits, no?, et diuen, no, és que la ràbia és de color groc i té que ser de color groc. Això és que li hem donat tanta teoria que dius, però és que no es tracta d'això, és tu com vius la teva ràbia.
Clar, jo el groc és el meu color preferit, segurament seria l'alegria, no seria la ràbia.
Sí, sí, o sigui que per mi està molt bé que ens haguem documentat, però hem de permetre'ns que, evidentment, en el nostre exemple de cada dia, els nostres fills aprendran de nosaltres. El que deia el David, ens han de veure tristos i hem de poder dir, sí, estic trista perquè ha passat això, i com jo ho sé portar de la millor manera, no?
Sí, perquè és que l'acompanyament requereix temps, és el que dèiem abans. Per ser acompanyats o per poder acompanyar necessitem l'espai. Això ho tenim molt clar moltes vegades a nivell d'empresa, que és quan volem assolir aquests objectius, tenim aquest temps per fer-ho. I s'han d'assolir amb aquest temps. Però hi ha altres coses en la vida que pensem que es faran perquè sí, no? I aquests espais de diàleg, de conversa, de riure, de sortir, de fer coses en família, que llavors això fa que transpirin emocions i que aquí ja no cal fer aquesta teoria també, que en alguns moments és necessària, però si en el dia a dia podem ser-nos tots acompanyats a partir de les emocions que vivim en el si de la família, després quan em trobo una emoció en la soledat, puc viure-la d'una manera més o menys més conscient perquè ja l'he viscut abans també, no?
Tot i així, encara que hem de trobar aquests espais, parlar-ne deu anar ajudant quan tu te n'adones que no saps ben bé què és el que et passa, però vas buscant com explicar-ho.
Evidentment. I aquí jo crec que la importància és la dels adults. És a dir, que nosaltres posem paraules quan ens està passant alguna cosa, sense haver de fer la teoria. Quan a tu et passa això, o què és el que tu sents, que també és necessari, però aquesta, m'estic sentint d'aquesta manera, jo com a pare, jo com a mare, torno de la feina enfadat, a poder seure a taula i dir, és que avui em sento emprenyat perquè ha passat això, això i això. I, ostres, he hagut de respirar 3 o 4 vegades perquè és que si no hagués saltat. Això ja està acompanyant a l'infant, perquè està veient que el seu referent, que no és perfecte emocionalment parlant i no ho necessita...
I no només emocionalment.
Correcte. També es troba amb aquestes situacions, i està bé. Que el papa i la mama es trobin amb aquestes situacions és, vale, és llum, també, perquè quan jo m'hi trobo tinc el referent que m'ha explicat com actuar o com ha actuat ell en moments concrets, no? O a casa mateix.
Dèiem que no fa pas tant no era gaire habitual parlar d'emocions. Us trobeu encara ara infants i joves reticents, que potser els costa més?
Sí, i tenim que tindre present que actualment a les aules tenim una gran diversitat. Això vol dir, des de necessitats educatives especials, que ens demanen que parlar de les emocions implica pues, un aprofundiment diferent, fins a tot el tema de les diferents cultures, no? Segons quina cultura, pues és això, encara els nois no poden expressar la tristesa, no? I està mal vist. Per tant, sí, continua sent en alguns temes tabú, però sí que és veritat que quan obrim l'espai i quan ells, com diu el David, quan ells veuen que l'adult també expressa com se sent, ells aleshores s'hi agafen. Nosaltres, per exemple, quan comencem el dia a l'aula i jo què sé, jo arribo aquell dia que no he tingut un bon dia, no? I arribes precipitadament, pues, jo els dic, bueno, pues, donaré el millor de mi, però avui no és un bon dia per mi, que ho sapigueu, no? Perquè vinc molt estressada, perquè m'ha passat això, m'ha passat allò, no? Llavors, ells, quan veuen que tu ets capaç d'expressar, ells també ja entren d'aquesta manera i no ho viuen tan malament.
Tot i així, els més petits ja estan acostumats a aquests espais, almenys als centres educatius, no? Amb aquella rotllana, o com s'organitzin, però que expliquen com estan...
Sí, són aquests moments de trobada inicial, que és aquest paral·lelisme que estàvem fent com a casa, no? Sí. És a dir, podem començar a les escoles començant amb la primera hora de mates i vinga, som-hi, hem arribat aquí, anem a aprendre a sumar, a restar, o podem començar a l'inici del dia, és fem una aturada, escoltem-nos, no? Com estem? Perquè també sabem ja que depèn de com estigui l'assentament emocional de la persona en un moment determinat, a l'inici del dia, això pot condicionar el assolir altres objectius gradualment més alts, no? I si emocionalment estic desconnectat, estic desequilibrat, és molt fàcil que l'aprenentatge que es pugui generar en matemàtiques al cap de 10 minuts no es doni. Perquè primer cal sanar, cal equilibrar aquest espai més emocional per després poder pujar, no? En el grau de poder aprendre, no? A nivell d'aprenentatges. Llavors, els petits ens hi estem acostumant a poder fer una aturada en aquest dia a dia inicial per escoltar-nos, sempre i quan també sigui això, no? No només, doncs, vinga, com estem? O quin color? Pam, pam, pam. I ja estem una altra vegada amb aquest ritme, clar, una altra vegada el ritme de la pressa i tot plegat. I també és veritat que a vegades canviem nosaltres mateixos, com a adults també i com a mestres, que sí, amb els petits ens podem permetre aquest temps, no? Perquè s'escoltin i tal, però a mesura que ens anem fent grans i hem d'anar més per feina, i hem d'anar més als aprenentatges, i precisament en moments de canvi evolutiu, com pot ser una adolescència, no? Una secundària i tal, potser és quan més important també és mantenir aquests espais per poder després assolir els aprenentatges amb una consistència molt més assentada.
Mm-hmm. Pels adults que els resulti especialment complicat obrir-se, que sentin aquest parlar de com se senten com un obrir-se excessiu o molt dificultós, potser pensar que els més petits són capaços de fer-ho és com una empenta, no? De dir, doncs potser no és tan complicat, puc començar amb un llenguatge poc elaborat i, i jo anar enriquint-lo.
Sí, totalment. Els infants ens obren la possibilitat d'enriquir-nos nosaltres en aquest aspecte. Ells són, ens parlen des d'un idioma molt més senzill i ens apropen, per exemple, a la sorpresa, no? També la ràbia, molt clarament, que nosaltres després podem dir, bueno, pues jo també ho puc entendre d'aquesta manera i ho puc viure, no? Jo ja havia una cosa que també et volia comentar, que nosaltres treballem, i és... nosaltres treballem també des de l'Enneagrama. L'Enneagrama és una eina d'autoconeixement que ens parla de tres focus ben importants, que és la part d'acció, la part de pensament i la part d'emoció. Mm-hmm. Llavors, hi ha persones que són més emocionals, hi ha persones que són més de pensament i més, i altres que són més d'acció. Per què ho dic, això? Perquè al voltant nostre ens trobem persones que són més emocionals i, per tant, ens poden ajudar a gestionar tot aquest món, no? I hem d'estar obertes a elles. Dintre d'aquestes n'hi ha que són molt enfocades als altres, a les emocions dels altres i acompanyen els altres, però n'hi ha que no, que estan enfocades a les seves pròpies emocions i són els que ens parlen, ens definirien cada emoció, no? Aleshores, per mi, saber escoltar aquestes persones i que ajudin a les que són més de pensament o les que són més d'acció és una riquesa, no? O sigui, no tots som iguals, som diferents i n'hi ha uns que ho tenen com a fórmula més quotidiana en el seu dia a dia i hi ha que menys.
Clar, per passar això també hem de parar, obrir els ulls i mirar
totalment,
què és el que passa.
Totalment. Sí, a mi, jo crec que actualment el problema que tenim és la rapidesa d'aquest món, no? I que tot és immediat i el món emocional ens demana escolta, com tu has dit abans, estar, no? És, jo crec que, a més, ho necessitem. Ho necessitem, sí. Perquè gaudim d'una altra manera la vida, tant lo bo com lo dolent, però no? És una profunditat, David.
Sí, això, Sofia, això que comentaves, el tema de l'autoconeixement, jo crec que és cada cop més imprescindible a nivell d'adults i a nivell de referents com a mestres, no? Perquè hi ha moltes vegades que no sabem des de quin lloc estem parlant, des de quin lloc estem actuant, ens ressonen coses internament i com a referents que som, no? Deixem anar alguns acompanyaments que potser no són del tot ben col·locats, no? I a nivell emocional és aquest temps, aquest tempo, aquest entendre que el que està davant meu és completament diferent a mi, que sent les coses d'una manera diferent i que a mi em pertoca acompanyar-lo des d'aquest ser completament únic i repetible, no? I això ens passa als mestres, no? Que en tenim 25 o 30 i ens cal saber detectar, no? Què és el que li va més bé a cada un en moments determinats per poder fer un acompanyament més conscient, perquè moltes vegades quan ens venim, veiem impulsats per aquesta rapidesa de vinga, va, tots alhora, doncs aquí caben fugues de tot tipus i l'acompanyament és molt difícil.
Tu, Sofia, donaves alguna pista abans, però quines són les barreres més habituals que ens dificulten la capacitat de gestió de les emocions? Les nostres o la dels altres?
Bueno, les barreres, a veure, principalment les nostres són les que ens poden dificultar el comunicar-nos amb els altres, no? O sigui, evidentment, si jo em conec a mi mateixa i sé com gestiono la meva ràbia o com gestiono la meva alegria, no? Podré comunicar-me molt millor amb els altres. Si jo no ho sé fer-ho és quan faig aquests estirabots que ningú me pot entendre ni jo mateixa. Per tant, jo crec que tot radica i comença amb un mateix. Les primeres barreres que he de trencar són les que jo tinc dins meu. I després jo puc entendre tot el món que hi ha al meu voltant, que és importantíssim i riquíssim.
L'any 1990 és la primera vegada que un text de psicologia es defineix què és la intel·ligència emocional. Peter Salovey i John Mayer van considerar que era la capacitat de percebre amb precisió i valorar i expressar emocions, accedir i o generar emocions, d'entendre-les i de saber-les regular de forma reflexiva per poder promoure un bon creixement emocional i intel·lectual. Després va arribar en Daniel Goleman, el 95, dient que és la capacitat de reconèixer els nostres propis sentiments i els dels altres, de motivar-nos i de gestionar correctament les nostres emocions. Amb això, les emocions també hi ha modes? O esteu més o menys, tots els que toqueu el tema emoció, bastant d'acord?
Home, no t'ho sé dir, si hi ha modes o no hi ha modes, no? El que sí que és veritat és que ara, en l'actualitat, la dimensió emocional és una dimensió que es considera com una dimensió de la persona humana i a la qual s'hi dedica temps, energies i estem intentant acompanyar-nos entre nosaltres en aquesta dimensió. La dimensió mental intel·lectual, ja ha sigut sempre, no? Des del més antic, no? Sempre hem volgut descobrir coses noves, nous aprenentatges, hem fet acadèmies, hem fet universitats, hem fet escoles per treballar aquesta dimensió. La dimensió física també, ja des dels grecs, no? Cuidar la part física, cuidar el cos com a, fins i tot com a temple de l'ànima, també. La dimensió emocional era la gran abandonada. I ens hem anat adonant, i també gràcies a la neurociència, que té un paper cabdal i importantíssim, tant en la dimensió també física com en la dimensió mental, no? Per tant, moda o no moda, doncs jo no t'ho sabria dir, però el que sí que és veritat és que ja és un element clau en el procés evolutiu humà, m'entens?
A mi m'agradaria afegir, estic totalment d'acord amb el David, amb aquestes dimensions que les hem de treballar, i de fet és això, no? El món emocional l'hem de veure, no?, en el nostre cos, no?, com nosaltres en parlem amb els nanos, no?, com es reflexa en la nostra cara, en el nostre cos, però després hi ha tota una quarta dimensió, que és la dimensió espiritual, i aquesta és la que ara sí que s'està començant a parlar d'intel·ligència espiritual, igual que hem parlat d'intel·ligència emocional, ara ja entrem en aquesta nova, que és la part
Això
més transcendent. Bueno, és la que connecta amb la part transcendent de l'ésser humà, no? I d'alguna manera ens parla de el qui sóc, no? La meva missió vital, no? D'alguna manera, i com la desenvolupo, no?
Sí, és aquest sentit de la vida.
El sentit, no?, de la vida.
Quin sentit li vull donar, sí, a la meva vida, al que vull fer aquí, allò que ens transcendeix, no? Sí. Allò que a vegades no hi tenim respostes absolutes, verídiques i ràpides, sinó que van acompanyades d'aquest temps també, fins i tot, no?, a llargs anys, no? Quin és el sentit que li vull donar a la meva vida relacionat amb les altres que parlàvem.
I els humans, si fan o fa, vosaltres diríeu que ens mouen, que ens neguitegen, que ens emocionen les mateixes coses? No vull dir un mateix humà a diferents etapes de la seva vida, sinó els nens de fa 150 anys o de fa 3.000, els de fa 50 i els d'ara, els adults de fa no sé quants anys i els d'ara. Tenim unes emocions, o sigui, el que ens guia, el que està més present, és similar?
Home, la realitat no és la mateixa. I, per tant, es poden esdevenir situacions que siguin completament diferents. Llavors, que això connecti amb emocions igual que les de fa 50 o 60 anys, per descomptat que sí. L'altra cosa és que aquestes emocions vinguin determinades per situacions que ens facin sentir de manera diferent, perquè el que s'està generant són elements diferenciadors de depèn de quina sigui l'època en què s'han viscut, no?
El món ha canviat moltíssim, des de les estructures familiars, com ens relacionem, ens comuniquem, la percepció del temps que dèiem abans, la mitjana d'edat en què els adults es converteixen en pares, el nombre de fills de mitjana per família, i això ha suposat que ara parlem molt més de sobreprotecció, per exemple, d'immediatesa, de manca de constància, són condicionants a l'hora de tractar les emocions? Fan que aflorin unes altres emocions que abans no eren tan habituals?
Bueno, el que sí que és veritat és que ara, per exemple, la frustració és un tema que paralitza els nens i els adolescents, i això és un problema, no? Perquè moltes vegades per evolucionar has de frustrar-te, o sigui, no? I clar, per mi tenim dos o tres condicionants que abans no teníem. L'altre és entendre la felicitat des de la comoditat, que això és segle XXI. No, abans no era així. Abans la felicitat implicava el investigar, buscar, no? Ara la comoditat forma part d'aquest món virtual, no?, que ens apropa a un món que fent solament apretant un botó, pues ja tinc a lo millor pues aquesta felicitat que bueno, que és, per mi és preocupant.
No, sí. Que potser no és felicitat, hi ha una percepció de que sí, però allò en realitat no ens ho dona?
Per mi no ho dona, o sigui, per mi el problema és de que ens limita la nostra capacitat d'alguna manera de relacionar-nos amb els altres. La relació amb els altres a mi me fa evolucionar. Som éssers socials, no hem vingut per estar sols, no? I el món virtual ens ha dit, no, mira, no et preocupis, eh? Jo t'ho poso tot aquí i ho tens tot i no farà falta que tinguis que anar a buscar aquell company o aquella altra activitat que implica pues, un esforç per tu.
La pandèmia sí que va suposar un abans i un després perquè tothom fos més conscient de la importància de la gestió de les emocions, de l'existència del benestar emocional, de què era el malestar emocional. Ha canviat gaire el panorama en els darrers 4-5 anys? Paraules que abans, potser, això, benestar emocional. No sé si el 2015 en parlàvem tant.
Mira, el que sí que és evident també és que a les aules ens estem trobant en situacions o amb infants joves que, havent passat aquesta pandèmia, aquest confinament, han sorgit emocions o gestions d'emocions molt desadaptatives, no? I, desgraciadament, ja comença a haver-hi també certs estudis que relacionen temes de frustració, d'angoixa, d'ansietat i fins i tot de desencadenants amb temes de suïcidi, la gestió que s'ha fet de les pròpies emocions, d'haver passat el que s'ha passat, des d'una vegada, no acompanyament, sinó vinga, va, ens toca viure això, posem-nos-hi, vinga, vinga, i han passat 3 mesos i ja està, i tornem a començar una altra vegada com si no hagués passat res, i això, evidentment, a l'interior de cada persona ho ha viscut d'una manera completament diferent. I el no haver-se pogut pair col·loca que després puguin haver-hi efectes d'aquest tipus, no? Jo recordo molt clarament uns dels primers dies del tema del confinament, com ens arribaven les notícies. A casa estàvem 2, 3, 4 persones, no? I com ens arribaven l'input de notícies, no? D'Igualada, de la Conca d'Òdena, que s'havien confinat, la gent que tenia familiars a Igualada i no hi podia anar i vivien en un estat d'ansietat, què passarà, no? Semblava com una mica l'inici d'aquella pel·lícula de l'Ebola, que semblava que la gent... Clar, tot això té un impacte emocional complet. Si després no ho hem sabut, no?, gestionar nosaltres per si sols o acompanyar-nos de la gestió de què és el que hem viscut, com hem viscut i quina empremta ha deixat en el nostre si, pot acabar sortint de manera molt, molt desadaptativa, no? I ens estem trobant amb aquestes situacions.
Per mi estic d'acord amb tu, eh? La pandèmia sí que és veritat que ens va apropar a poder parlar del món emocional d'una altra manera. Inclús jo et diria que a la consulta psicològica ens vam trobar que per primer cop ens venien els avis a veure'ns, que no havia passat, bueno, o si venien era més perquè hi havia realment una problemàtica mental important. Mm-hmm. No? Aleshores, la pandèmia sí que, la solitud que vam viure tots d'alguna manera, va portar que pues, les diferents edats vinguessin, no? El tema és, i després, com ha anat això? Semblava que aniria millor, que ens ajudaria a saber gestionar millor i a donar temps a el que era realment important. I jo et diria que el 2022, 21-22, van ser molt durs a les aules, molt durs. El 23, déu-n'hi-do, i el 24 potser hem anat una mica millor, una mica millor. Tot i així, per mi, l'assignatura no l'hem aprovada.
D'acord.
Sap greu dir-ho. No l'hem aprovada, no, perquè seguim gestionant d'una manera que no... A vegades, el més important és el sentit comú, ja està, res més. No ho fem tan difícil. No ho fem tan difícil.
I quan haurien de saltar les alarmes de l'entorn familiar respecte a un fill o filla per saber si hi ha un malestar emocional important?
Bueno, jo penso que el que dèiem abans amb el David, no? L'important és estar i escoltar, i aleshores sí que és veritat que davant de segons quina actitud o... A veure, és normal que un adolescent estigui disconforme amb el que diguin els pares, és normal que els reti, és normal que bueno, pues d'alguna manera s'imposi o vulgui dir qui és ell, no? I diferenciar-se. Tot això té una casuística que és normal. El problema és... Quan sentim que es repeteixen algunes idees o alguns comentaris que poden ser perjudicials per ell, no? És a dir, quan t'expressen repetidament, no? No serveixo per res, bueno, i paraules molt més grosses, no? A vegades, pues, pues això, no? La vida no té cap sentit. Bueno, això és normal dintre de l'adolescència. El problema és quan veiem que es cronifica, aleshores, compte, i estiguem al cas. I et diré una altra cosa molt important, parlant de les dimensions que parlava abans el David. La dimensió física, en aquest cas, és molt important. Dormir bé, menjar bé... Per tant, si el meu fill...
Són pistes.
Clar. Si resulta que no està dormint bé, si resulta que, ostres, el menjar... No... Pues, mirem què passa, què és el que li passa també emocional.
Clar, però fixem-nos on estem anant una altra vegada, que és el temps que necessito per conèixer el meu fill i la meva filla, no? Si cada dia pues, els veig mitja horeta i pim-pam i vaig tirant i vaig fent, potser no tinc la capacitat de detectar si hi ha canvis en aquest registre, no? O fins i tot si és un infant o un adolescent que, amb el qual pues, estem acostumats a parlar i mira, més o menys, no? Dintre d'aquests paràmetres que dèiem que hi ha moments en l'adolescència que estem en aquests alt i baixos tan constants, no? Però detectem nosaltres que hi ha alguna cosa que és diferencial en ells, és on és la senyal d'alarma. Però, clar, hem de tenir aquest espai, hem de tenir aquests temps, aquest acompanyament, si no se'ns fa molt difícil poder-ho fer.
I què poden fer els adults quan els fills són reticents per expressar com se senten?
Jo sóc partidari de no deixar mai de plantar. És a dir, hi ha vegades que podem proposar de fer alguna cosa, podem nosaltres compartir el que dèiem, les nostres emocions, i, bueno, i tu què tal, no? Tu com et sents? Bé, d'acord. D'acord, endavant, som-hi, seguim. Perquè és una cosa que no té per què jo...
Perdona, seguim sí. Vols dir, insistim en altres preguntes i intentem trobar la resposta?
No tant.
O allò ja ho hem deixat ja... i un altre dia potser tenim més sort i diu alguna cosa més que un bé?
Jo crec que és més així. Perquè jo sempre parlo amb els pares i dic, mira, nosaltres hem d'estar plantant 365 dies a l'any. Potser la llavor surt en un d'aquests 365 dies. Però si jo per cansament deixo de plantar-la, deixo de regar-la, deixo de cuidar-la, és molt probable... Que no acabi naixent aquesta llavor. Llavors, la tasca del nostre acompanyament és aquesta, és ser-hi. Ser-hi de manera en la que, evidentment que vull esperar que ell també em digui com se sent, però potser avui no toca. Potser demà no toca. Bueno, no toca. Potser avui no li ve de gust.
Bueno, nosaltres com a adults tampoc
també
tenim
passa,
ganes
també
tots els
passa.
Dies.
I llavors també passen altres coses, eh? Que en el moment menys inesperat, sí. Quan tu no estàs preguntant, papa, puja un moment, puges cap allà a la dutxa, ah, és que mira, és que des de dintre la dutxa... I et fa allà la dissertació de com se sent des d'aquesta setmana i penses, ostres, i en aquests moments és on jo dic també, parem el món, no? Hem estat durant 365 dies buscant aquest espai, ara, no, és que no puc pujar perquè estic fent el sopar. Para, és aquest moment el que estaves esperant, per tant, aquí posem-hi tot.
Totalment d'acord amb el David, eh? El saber estar.
Gràcies.
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions i comencem per una pel·lícula que va ser de les més vistes a l'estiu als cinemes, que això és una raresa. Sempre està bé saber que anem al cinema, segurament que anem en família, també amb amics, és la típica pel·lícula, i seguim centrats ara en els adolescents.
Aquí alegria, en directo desde la mente de Riley. Vamos a darlo todo.
Yupi.
Y aquí está tristeza. Aquí viene ira.
¡Dejádmelos a mí! Hay que ponerse el protector bucal, señores.
¿Miedo?
No, ese no es el nuestro.
Asco, imprescindible para nuestro equipo. Nuestra niña está creciendo muy rápido.
Ay. Lo siento.
Todo debería ir rodado a partir de...
¡Hola! ¡Ah! Soy Ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas?
Una emoción nueva.
Ay, lo siento, todos queríamos causaros buena impresión.
¿Cómo que todos?
Va acompanyada, l'ansietat, Inside Out, aquí traduïda com Del revés, la podeu veure a Disney Plus. L'estiu passat s'estrenava la segona part, aquella nena protagonista del primer Del revés, que llavors era una nena, ha crescut, ja és adolescent, 13 anys, i aquesta nova etapa doncs, és una bomba de rellotgeria. Què passa amb les emocions durant l'adolescència?
M'encanten les emocions de l'adolescència.
No deixen indiferent.
Bueno, i a més la pel·lícula en si jo penso que està superben feta, superben, com la primera ja, no? Que val la pena mirar-la una o dues vegades, alguna amb els fills, alguna només en parella, per poder donar interpretacions, ja no només dels fills, sinó també de l'actitud, no?, dels pares.
Clar,
davant
com reacciones a tot allò que tens al davant.
Això mateix. Home, Està clar, i és això el que dèiem, no? També la neurociència ens ha donat també moltes pistes del moment en què està passant l'adolescent a nivell de cervell intern, de maduresa. Tot el que està passant, tota aquesta moguda, aquesta sacsejada tan potent que hi ha en diverses parts del cervell i que fa que els adolescents estiguin en uns altibaixos constants a nivell emocional, perquè és que el cervell està amb altibaixos. Hi ha parts del cervell que s'estan fent més petites, altres que s'estan fent més grans, algunes que fins ara han funcionat i que s'estan eliminant, perquè ja són connexions que ja no ens serviran i se n'estan creant de noves. Llavors, això fa que els nostres fills actuïn d'una manera infantil en un moment i al cap de 4 hores d'una manera completament adulta. I és que, com ho agafo tot això, no? Com ho gestiono? Jo sempre dic, no? Quan el nostre fill adolescent està ara aquí dalt de tot i després aquí baix de tot i va fent i oscil·lant d'aquesta manera, probablement és que està sa. Llavors, a partir d'aquí, ja ens posem a acompanyar.
Així com a consol, per tenir-ho present.
Està bé, està bé.
Ajuda, a vegades.
Ajuda a relativitzar.
Clar, és nova etapa, noves emocions. Ara aquí apareixen l'angoixa, la vergonya, l'enveja, l'avorriment. Sabem que en podem tenir fins a 500, o sigui que... Però diríem així com les més destacades. Vosaltres esteu també dins de l'aula. Com és entrar dins d'una aula on hi ha 25-30 persones amb tot aquest garbuig d'emocions?
Pues és
un repte.
És tota una aventura cada dia, no? Però sí que la veritat és que és molt interessant, no? Si tu tens un vincle, treballes el vincle amb ells, tot aquest món emocional es pot viure perfectament, no? Amb molta riquesa.
Segur que heu sentit a dir que ara els joves s'afoguen amb un got d'aigua, no? Que tot els estressa, que a la mínima s'angoixen. Creieu que hi ha un canvi i sí que passa això? O que potser saben més com se senten, en parlen més, i potser els que n'hem parlat menys quan érem joves, potser ara ens sobta.
Mira, jo d'entrada parteixo que tots els missatges que rebem de l'adolescència, que són en clau, diríem que negativa, és a dir, no, els joves no sé què, els joves no saben fer això, els joves... Primer penso, totes les frases que siguin o que ens detectin o que defineixin tots els joves dintre el mateix sac, ens fan mal. Ens fan mal per acompanyar-los. Perquè, com us he dit, no, són únics i repetibles. I el que deia la Sofia ara, arribes a una classe i et trobes amb tot tipus, no? D'uns a dalt, altres a baix, algú que el trobes mig adormit, l'altre que el trobes que està llegint un llibre perquè té una ansietat de... No? Per tant, únics i repetibles, com són els joves d'ara? Bueno, doncs, ja Aristòtil, en el seu moment, deia que l'adolescència era una etapa d'estrès, no? I també parlàvem de que els joves, en el seu moment, doncs, eren com eren, no? L'etapa de l'adolescència té les seves característiques, evidentment, comunes en tot adolescent. Però el que fa que un adolescent sigui el que és no deixa de ser aquest acompanyament o aquesta vivència que té. Per tant, poder detectar quines coses influencien o són els fan ser cada un d'ells és clau per poder caminar en aquest acompanyament als adolescents.
Clar, no? A més, tot aquest autoconeixement d'ells mateixos, que és evident que en tenen més que els adolescents de fa 80 anys, com a mínim tenen moltes més eines per ser uns adults emocionalment molt més cultivats.
Sí, però jo no ho tinc tan clar, la veritat.
A veure, explica.
No, a veure, jo sí que penso que els hi estem donant noves eines que abans no es donaven, no? I a més, com diu el David, no? La neurociència ens està ajudant, perquè sí que és veritat que quan científicament demostrem que tot això està validat, pues li donem més pes, més... No? Però jo segueixo pensant que als joves d'avui els hi hem de donar l'opció a poder-se equivocar molt més i no passar res. O sigui, no passar res...
La frustració de la que parlaves abans,
sí,
no?
Perquè,
si t'equivoques, pots aprendre a gestionar què passa.
Clar, jo penso que sí, perquè jo una cosa que sí que veig moltíssim és, sobretot amb les noies, més que amb els nois, és que tot el món de les xarxes fa que tingui que haver un món perfecte que les limita a poder gaudir del que és la riquesa de la vida en tota l'amalgama de...
I que és bastant imperfecta, la realitat.
Clar, clar, clar. I aleshores, per mi, tindríem que retornar a segons quines coses que abans sí que utilitzàvem, no?
Doncs ara ens centrem en la frustració. Això és un nen amb un pare al supermercat. El nen agafa una bossa de patates, la fica al carro, el pare la treu... Ui, no li ha agradat.
Papa!
Clar, abans hem anat directes a l'adolescència, però el primer moment en què la família ha d'aprendre a gestionar unes emocions que no passen gens desapercebudes és al voltant dels dos, aquelles enrabiades dels 2-3 anys. Què passa en aquesta edat?
Bueno, pues és això, no? O sigui, aquest nen ens ho ha ensenyat molt clarament, no? Jo volia la bossa de patates, no era? Bueno, pues serà que no, no? Que no la pots tenir. I el que hem de fer com a adults és nosaltres no caure en el mateix histerisme, evidentment, no? I hem de, pues, calmadament poder-li dir que aquest no és el camí i, per tant, pues tindrà que saber acceptar que la bossa de patates no la tindrà avui i no passa res.
Clar, quan ja has passat per aquesta etapa i veus una escena d'aquestes, mires en complicitat els adults,
sí,
no?
Totalment.
Com dient, no passa res, paciència.
Tots ho hem viscut.
Sí, no? Tothom ha passat per aquí, perquè a vegades, quan tu hi ets, sents com aquesta vergonya, no? De, ara està aquí...
Com ho sostinc tot això?
Clar, ara? I ara, no? I també, a vegades, aquesta inseguretat de què pensarà la resta de gent, no? Què li he fet al nen o a la nena, no? Aquesta vergonya. Potser ets capaç d'acompanyar-los, però al final això també genera un malestar que t'acompanya, eh?
Mira, et remou internament, la Sofia acaba de dir no la vergonya, no? Clar, com tinc col·locada jo la vergonya per poder acompanyar aquest moment d'aquest infant, no? D'aquest fill meu. Completament d'acord amb el... Doncs escolta'm, els límits són necessaris, la vida és limitada de per si. Llavors, quan tendim a pensar en que, bueno, que l'infant pugui fer el que vulgui, en el moment que vulgui, està, en part està molt bé, però sempre dintre d'uns límits. A partir d'aquí és no, i no és no, i sí és sí, i això ens ajudarà a la frustració aquesta que dèiem dels adolescents més endavant.
Ells ens ho demanen, que nosaltres els hi posem els límits, d'alguna manera. O sigui, jo sempre ho dic, que un nen, quan ens està retant d'aquesta manera, és perquè m'està dient, posa'm tu el límit. Si jo no poso cap límit, és que al final... Bueno, anem amb compte, perquè aleshores és quan arriba la tirania, eh?
Bueno, és que els límits donen seguretat en el procés de creixement, no?
Ah.
Recordo que vaig sentir una història que parlava dels límits amb una metàfora molt bonica, que era... Els límits són allò que quan... Si tu estàs en una habitació, a les fosques, sense capacitat de veure res, les parets et donen el límit. I el que tu fas per saber on estàs i què és el que pots fer en aquest lloc fosc és apropar-te a les palpentes i veure fins on hi ha cada una d'aquestes parets, no? Els límits em donen seguretat. En aquest espai de foscor puc arribar fins aquí, fins aquí, fins aquí... I això m'assenta saber què és el que puc actuar. Els límits són això.
Abans parlàvem d'aquesta realitat que és imperfecta. Tu, David, ets autor juntament amb la Laia Codina, que és responsable de les il·lustracions, del conte Un curs inesperat. Expliquen quin és aquest viatge emocional que fa la protagonista aquesta història que es troba justament amb això, amb una història, amb una realitat que és imperfecta.
Amb una realitat desgraciadament imperfecta. La Mariona, que és la protagonista d'aquest llibre, que té 9 anyets, es predisposa a començar a quarta de primària i es predisposa a començar un curs ple d'il·lusió, perquè quarta de primària és quarta de primària, i es troba que al mes de setembre a la seva mare li detecten un càncer al pit. I el curs és completament inesperat, completament diferent al que ella podia plantejar-se. I el conte explica des de la vivència d'aquesta nena, aquest infant, com, no?, ha fet el viatge, o com ha sigut aquest viatge d'aquest curs, que començava vinguent d'unes vacances meravelloses i menjant gelats, a conviure amb aquesta malaltia que té la seva mare.
Clar, fins ara no ens havíem parat en situacions problemàtiques, no?, com és el cas de quan arriba una malaltia, quan hi ha una pèrdua. Com podem acompanyar els fills en aquests moments que són especialment complicats? Aquí deu ser encara més important aquest validar del principi que deies.
Aquest validar i aquesta autoconsciència que dèiem, aquest autoconeixement. Perquè, primer de tot, és com encaro jo aquesta situació. Perquè depèn de com em col·loqui jo davant d'aquesta situació, podré acompanyar el meu fill, a la meva filla, d'una manera o d'una altra. No, llavors, primer és aquest autoconeixement, aquest dir fins on vull explicar, què vull explicar, vull amagar, vull dir, no? I tot això són respostes que primer m'he de donar jo a mi mateix per saber com poder-les oferir al meu fill, a la meva filla, no? Llavors, davant d'això, sí que hi ha com alguns tips, com alguns consells, no?, a nivell d'acompanyament conscient. Parlar de les emocions, és el que dèiem, què sentim tots, adults i infants, generar espais que siguin de cura, que també permetin poder-se expressar. Posar paraules, que a vegades hi ha paraules que ens fan por, no? I el llenguatge, quan sento una paraula, em fa tancar-me, no em fa expressar d'aquesta manera. Doncs buscar un llenguatge, un vocabulari propi, doncs mira, potser la paraula, en aquest cas, càncer, ens fa com molta por, molta basarda, perquè porta moltes connotacions. Posem-li un altre nom, no? El voltet, per exemple. Ens sentim còmodes parlant del voltet, que això no vol dir amagar la realitat de la malaltia. Mm-hmm. Vol dir que ens podem permetre un vocabulari que ens fa sentir tots a gust a l'hora de parlar d'això, no? I sobretot, també, ser conscients de si volem fer un acompanyament conscient, de no amagar. Però no amagar tampoc vol dir avançar el que és ara, no? El que és ara i aquí. Mira, hi ha aquest fet, hi ha aquesta situació, estem així. Ah, però això pot portar, no? I jo em penso que la meva ment se'n va i que això pot desencadenar. Mentre no ho sapiguem, el fet de limitar i posar el límit al que diem també dona seguretat i també predisposa l'infant a que ell pugui desenvolupar preguntes que se li poden donar resposta, i acabo amb això una mica també, donar resposta al que ells ens pregunten, no avançar-nos a donar respostes que, de preguntes que ells no s'han fet, sí. Perquè això també els hi pot generar una angoixa de descontrol total el que està passant.
Jo volia afegir que quan trobem situacions així més complexes, sí que és veritat que és important poder-los preguntar què en saben ells, per exemple, del càncer, uh-huh. o del que sigui. No? Primer, entendre quin és el concepte que ells tenen d'allò, i una vegada sabem quina és la creença que tenen, i a partir d'aquí poder dialogar amb ells i parlar, sobretot per desangoixar, no? Però entenent que, evidentment, jo també estaré trista, no?, davant d'aquella situació.
Clar, és que ara, per exemple, si mirem l'àmbit internacional, geopolítica, per exemple, és un tema que a vegades veus clarament, que els neguiteja, veuen les notícies o les escolten, o veuen una portada, passen per un quiosc i ho veuen, i aquest saber tu què saps, explicar-te també... Sí. Posar les coses a lloc.
Jo crec que és molt important no donar per fet que ells saben el que jo sé. No? Això és molt important. No? Per tant, davant d'això, tu què en saps? No? Explica-m'ho. Tu com ho vius? Tu què entens d'aquesta notícia? Doncs que ens ho expliquin amb les seves paraules i després jo puc acompanyar.
Clar, ser aquesta font d'informació fiable, no? Amb el que dèiem. És a dir, ho he pogut sentir-ho, m'ha pogut semblar, però si veritablement jo vull acompanyar-te de manera conscient, jo he de tenir consciència de que el que tu saps és la realitat, no? I llavors aquí és, si alguna cosa cavalla, poder-te oferir jo des del meu ser el que és en si mateix, no?
Of course, I'm an excellent driver. He lets me drive slow on the driveway. Of course, only 28 miles on the odometer since I drove it a week ago last Saturday. It should be more than 28 miles.
What is this? Who is this guy?
Raymond is your brother.
My brother?
Això és Raymond, la pel·lícula d'en Barry Levinson amb en Dustin Hoffman i en Tom Cruise. El germà petit, que és en Tom Cruise, de cop un dia s'assabenta que té un germà més gran diagnosticat amb TEA, un TEA molt estereotipat, això sí, un trastorn de l'espectre autista, però el cas és que el personatge d'en Tom Cruise no té ni idea de com relacionar-se amb el germà. Varien gaire les emocions quan es diagnostica algun trastorn d'aquelles 500 que dèiem abans o... O diríem que l'essencial és el mateix i llavors ens adaptem, com hauríem de fer amb qualsevol altra persona.
Jo, sobretot, el que diria és que, per exemple, davant d'un autisme, aquella persona la viu amb una intensitat diferent o més gran que nosaltres, la mateixa situació. ¿Vale? I aleshores això nosaltres ho hem de tindre en compte. Aquestes sensibilitats que ells tenen, els que estem al seu voltant, ho tenim que saber escoltar. No? L'idioma, o sigui, les emocions són les emocions. El tema és com a mi m'afecten, com jo amb quina intensitat ho visc. Ells ho poden viure molt malament, coses que jo potser pues, ho porto, pues, mm-hmm. per exemple, els sorolls, no? Clar. Ells els hi molesta moltíssim. Pues, potser tindrem que aprendre a parlar amb un to de veu que sigui molt més tranquil per ells, no? O sigui, bueno, i com això, altres qüestions.
El 1988, que és quan es va estrenar la pel·lícula, segurament eren molt pocs els que sabien que era el trastorn de l'espectre autista. En canvi, ara, molts centres educatius ordinaris, els nanos a l'aula tenen companys que tenen TEA o que tenen TDAH o que tenen dislèxia. O...
Sí, i ara tenim l'espectre autista. I això vull dir que...
És un espectre molt ampli.
És tan ampli que jo també sóc una mica crítica aquí, perquè... Un autista sever demana o necessita una cura diferent a bueno, pues, té trets autistes perquè resulta que li costa la socialització.
Clar,
bueno, això...
Clar, a més, si ets un professor i tens 25 o 30 a l'aula i has d'anar atenent les necessitats. Però en qualsevol cas, que hi hagi aquesta diversitat fa que tots siguin molt més intel·ligents emocionalment.
Es pot aprofitar aquesta realitat per poder treballar aquesta intel·ligència emocional. Sí que és veritat que a vegades també pot provocar l'efecte contrari, que és per manca de recursos personals d'un mestre a una aula amb 25 realitats completament diferents, a vegades costa molt de que poder acompanyar de manera sana a tots plegats, no? I aquí és on una mica sempre els mestres tenim aquesta demanda lògica i coherent de què és. Si volem acompanyar d'acord amb la inclusivitat, que els recursos siguin els adequats per poder acompanyar d'aquesta manera.
Jo estic totalment d'acord amb el David i penso que és molt maco parlar de l'escola inclusiva, però no ho estem fent bé, perquè aquests infants demanen, necessiten unes coses que ara mateix no se'ls estan donant. I això...
Un suport específic.
Clar. Si ho féssim bé... Seria fantàstic.
Clar, la idea perquè, de l'escola inclusiva és meravellosa.
Estaria perfecta, perquè és el que tu dius, no? Jo, per exemple, la meva filla gran, a la seva aula hi havia un noi que estava Asperger, no? I, ostres, clar, en aquell moment eren 15 nanos a l'aula. Era un luxe, i tots anaven a una, i tots en tenien el que ell necessitava. Van tindre la sort de tindre uns mestres que s'hi van abocar. A vegades tenim mestres que, pobres, és que ells mateixos, quan jo entro a l'aula, diuen, és que jo sóc físic, m'estan demanant una cosa que jo no puc saber. No? Aleshores, ostres, tindríem que ser molt més realistes. I també t'he de dir que, segons quin tipus de severitat en aquell trastorn, aquella persona s'hi sentirà molt més a gust en un entorn en el qual li podran donar tot el que ell necessita. I això no és que fem una diferenciació apartant o fent discriminació, sinó simplement, justament perquè t'estimo, et donaré el que necessites en l'entorn que realment t'ho podrem donar.
David Codina i Sofia Vila, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i anirem pensant fins a aquestes 500 emocions. Quina feinada.
Déu-n'hi-do.
Gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
I avui acabem amb música també. La cançó és I Feel Just Like a Child, d'en Devendra Banhar, que bé, jo crec que ens farà sentir alegres. No sé, per vosaltres, per cert, de quin color és l'alegria?
De tots els colors.
De tots? I tu tens algun que et faci especialment alegre, Sofia?
Home, pues la veritat és que potser diria igual que el David, de tots.
De tots, doncs ens quedem amb tots.
Vinga.
Ens acomiadem, ha estat un plaer acompanyar-vos amb la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, a Escola de Família. Just like a child, yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and treat me like a man.